Bon vespre, amics. Un dijous més amb tots vosaltres. Des de Constantí Ràdio, el dia 97.9 de la FM, iniciem Arran de Vers, a Fred de Llavi. Viatgem cap al món de les sensacions i les emocions a través de les lletres, la música, la poesia, l'art en general. Avui viatjarem de la mà del conte, aquest gènere que travessa ponts i ens trasllada a mons imaginaris. Comencem. Quin és l'origen del conte? L'origen del conte es remunta a temps tan llunyans que resulta difícil indicar amb precisió una data aproximada de quan algú va crear el primer conte. Se sap que els més antics i importants creadors de contes que avui es coneixen han estat els pobles orientals. Des d'allà es van estendre a tot el món, narrats de país en país i de boca en boca. Es té la creença que la història dels contes s'inicia per la necessitat de les tribus i els primers grups d'homes d'explicar històries que van succeir i que d'aquesta manera es poguessin passar la informació uns als altres. Òbviament, amb el pas del temps i la imaginació de les persones, els mateixos contes eren modificats fins a convertir-se en increïbles històries que agregaven tota mena de detalls misteriosos i màgics. El conte, en general, és una narració del que va passar o del que se suposa succeït, diu Joan Valera. Aquesta definició admet dues possibilitats aplicables a la forma i al contingut. Conte seria la narració d'alguna cosa esdevingut o imaginat, la narració exposada oralment o per escrit, en vers o en prosa. Conte és el que narra, d'aquí la relació entre contar i parlar, fabular, fablar, parlar. És també necessari afegir que, etimològicament, la paraula conte procedeix del terme llatí computare, que significa comptar, calcular. Les cultures de tots els temps van tenir desitjos d'explicar les seves vides i experiències, així com els adults van tenir la necessitat de transmetre la seva saviesa als més joves per conservar les seves tradicions i la seva llengua i per ensenyar-los a respectar les normes ètic-morals establertes per la seva cultura ancestral, ja que els valors del bé i del mal estaven encarnats per personatges que emergien de la pròpia fantasia popular. Per aquest motiu, diversos dels contes populars de l'antiguitat reflecteixen la sorpresa i temor que sentia l'home enfront dels fenòmens desconeguts de la naturalesa, creient que el llamp, el tro o la constel·lació de l'univers posseïen una vida anàloga a les dels animals de la muntanya. A mesura que l'home va descobrint les lleis físiques de la natura, la societat, a la mesura que avança la ciència i el coneixement de la veritat, es va adonant que el contingut dels contes de la tradició oral, més que narrar els esdeveniments reals d'una època i un context determinats, són productes de la imaginació de l'home primitiu. Més encara, els contes que corresponen a la tradició oral, a més d'haver sofert modificacions amb el transcurs del temps, no tenen forma definitiva ni única, sinó fluctuant i variada. Cap gènere literari ha tingut tant significat com els contes populars en la història de la literatura universal. El conte, a diferència de l'episodi únic, de la faula o l'exaltació d'éssers extraordinaris del mite i la llegenda, té molts més episodis i un marge més ampli que permeten esplaiar personatges i accions diverses. Una altra diferència és que el resultat final dels contes no sempre és optimista o feliç, com en la faula, la llegenda i el mite. Els atributs són la valentia, la intel·ligència i l'heroisme dels seus personatges. En el món del conte, tot és possible, ja que tant el transmissor com el receptor saben que el conte és una ficció que pren com a base la realitat, però que en cap cas és una veritat a seques. Bé, de ben segur que tots recordem aquells contes que ens explicaven quan érem petits. Si més no, ens ha vingut algun record del nostre conte preferit i d'aquells finals que no sabies mai com acabarien i estaves expectant a veure com seria, com es resoldria la part final del conte, no? I de fet els contes doncs, ens han servit per molt. Inclús ara tenim també la cuentoteràpia, que resol alguns conflictes que la gent doncs, que puguin tenir a través dels contes. I també doncs, hi ha persones que es dediquen a fer teràpies mitjançant la tècnica d'explicar contes. Un d'ells és en Jorge Bucay, que segurament que molts de vosaltres l'heu sentit nombrar. I ell doncs, té moltíssims contes on sempre té aquell missatge que ens vol dir i ens el reflecteix a través del conte. I ara us llegiré un conte d'ell que diu El conte de la tristesa i la ràbia. I diu així. Diuen que fa molts i molts anys, en un llac d'aigües transparents i pures, van anar a banyar-se la tristesa i la ràbia, fent-se companyia i gaudint del llac i les seves aigües. Totes dues es van treure la roba per entrar al llac i cada una ho va fer a la seva manera. La ràbia ràpidament i sense cap tipus de mirament es va treure la roba deixant-la escampada i amb la mateixa rapidesa que entrava ja sortia a punt de marxar. La tristesa, sospirant i amb un ritme tranquil i calmat, com si el temps no existís, es va anar desvestint i va entrar a l'aigua de la mateixa manera. Mandrosa i a pas pausat, agafant-se el seu temps per banyar-se dins el llac. La ràbia, que quan la tristesa entrava a l'aigua ella ja sortia, esverada i sense gaires miraments, va córrer a tornar-se a vestir a punt d'anar a algun altre lloc, amb la seva energia explosiva. Però com tots sabem que la ràbia té un punt de ceguera i distingeix amb dificultat la realitat, es va posar la roba de la tristesa sense adonar-se'n. De manera que quan la tristesa va sortir i com que no li agrada gens quedar-se despullada, va haver de vestir-se amb les robes que va trobar, les de la ràbia. Per això, des d'aquell dia, diuen que moltes vegades, quan un es troba amb la ràbia cega, cruel i enfadada, si mirem bé, ens trobem que és una disfressa i que en realitat i darrere aquest aspecte s'hi troba la tristesa. Interessant conte, interessant final que ens fa arribar en Jorge Bucay. Té un recull en un llibre que és Cuentos para pensar. Recordo que en Jorge Bucay va néixer a Buenos Aires el 30 d'octubre de l'any 1949 i ell és metge, és psicodramaturg, terapeuta gestàltic i escriptor argentí. Té infinitat de contes, d'històries i bé, ens les fa arribar d'una manera molt intel·ligible i que sempre doncs, traiem aquest aprenentatge. No? Un altre conte, també d'ell, que es diu Les granotes dins de la nata. Hi havia una vegada dues granotes que van caure en un recinte amb nata. De seguida van adonar-se que s'enfonsaven. Era impossible nedar o surar una estona en aquella massa tan espessa com unes arenes movedisses. Al començament, les dues granotes van moure les cames per arribar a la vora del recipient, però era inútil. Només aconseguien xipollejar en el mateix lloc i enfonsar-se. Notaven que cada cop era més difícil sortir a la superfície i respirar. Una d'elles va dir en veu alta, «No puc més. És impossible sortir d'aquí. En aquesta matèria no s'hi pot nedar. Com que he de morir, no veig per què allargar aquest patiment. No entenc quin sentit té morir esgotada per un esforç estèril». Dit això, va deixar de moure les cames i es va enfonsar ràpidament, literalment engolida per l'espès líquid blanc. L'altra granota, més persistent, o potser més tossuda, va dir-se: «No hi ha manera. No es pot fer res per avançar en aquesta cosa, però, encara que s'apropi la mort, prefereixo lluitar fins a l'últim alè. No vull morir ni un segon abans que arribi la meva hora». I va continuar movent les cames i xipollejant, sempre al mateix lloc, sense avançar ni un centímetre, durant hores i hores. I de sobte, de tant moure les cames, batre les anques i sacsejar-se, la nata es va convertir en mantega. La granota, sorpresa, va fer un salt i, patinant, va arribar fins a la vora del recipient. Des d'allà va poder tornar a casa, raucant alegrement. Bé, un final també, si més no inesperat, però si més no, doncs un final positiu per a aquesta granota. I continuem amb el món dels contes. Hi ha també un conte, una història, d'un nen viatger, que és, que segurament que el coneixereu molts de vosaltres, El Principito. El Principito és una narració curta de l'escriptor francès Antoine de Saint-Exupéry. Trata la història d'un petit príncep que viatja des del seu asteroide en una travessia per l'univers, en la qual descobreix l'estranya forma que tenen els adults de veure la vida i comprèn el valor de l'amor i l'amistat. El Principito es considera un dels millors llibres de tots els temps. És un clàssic contemporani de la literatura universal, d'un estil senzill i directe, considerat un bon llibre pels nens i també pel seu profund caràcter reflexiu sobre la vida, la societat i l'amor, el converteixen en una narració d'interès per tots els públics. El Principito va ser publicat l'any 1943. Com hem dit, és la història d'un nen viatger i ara escoltarem un petit fragment de la pel·lícula El Principito, estrenada el 2015 i dirigida per Marc Osborne. Escoltem-la.
Un dia, de una Sevilla salida de quién sabe dónde, apareció un nuevo retoño.
Sé que serás milagrosa, estoy seguro.
Acabo de despertar. Disculpa, aún estoy muy desaliñada.
Eres perfecta.
¿Verdad que sí? Nací al mismo tiempo que el sol.
Fue entonces cuando compartieron su primer amanecer y su primera puesta de sol.
Tu hogar es muy frío. ¿Serías tan amable de pensar en mis necesidades?
Pero la rosa comenzó a atormentarlo rápidamente con su vanidad.
Supongo que no tendrás cómo protegerme. Y en la noche quiero que me cubras con una esfera de cristal.
¡La esfera de cristal! ¡Ahora!
¿Mis necesidades? ¿Mi esfera?
Lo peor del asunto es que ambos se amaban. Pero los dos eran demasiado jóvenes y no sabían cómo amar. Muy confundido, él escapó.
Claro que te amo. Si tú no puedes darte cuenta, es mi culpa. Por favor, perdóname.
No podemos jugar. Domestícame.
¿Qué es eso?
Significa crear un lazo. Para mí, Tú no eres más que un niñito entre cientos de miles de niños más. Yo no te necesito y tú no me necesitas. Para ti, no soy más que un zorro entre otros miles de zorros. Pero si me domesticas, nos necesitaremos.
¿Quiénes son ustedes?
Somos rosas.
¿Mi rosa es solo una simple rosa? Pero me dijo que era la única en su tipo en todo el universo.
Pero no es una simple rosa. Es tu rosa. Es el tiempo que le has dedicado lo que la hace tan importante.
Ella es mi rosa.
Debes volver con ella. Déjame decirte un secreto. Solo con el corazón se puede ver claramente. Lo que es esencial es invisible a los ojos.
Lo esencial és invisible a los ojos. Això ens recorda que som molt més que aquest món d'aparences, perquè les coses importants són les que no es poden veure. Són les que se senten, com l'amor, la bondat, la generositat i l'amistat. Realment, l'essencial és invisible als ulls. Grans ensenyances de la història del Principito. I ara escoltarem una cançó, Suis-moi Camille, del Principito també, amb la música del compositor Hans Zimmer. Escoltem-la.
One, two, three, four. Pararé, tururá, pararurá, pararé, tururá, pararé, tururá, pararé, suis-moi, là où je sais sourire, suis-moi. Et si je suis pas, suis-moi, là où le chlibou.
Que mieux
Preciosa cançó del compositor Hans Zimmer. Continuem amb aquest viatge, en el món dels contes, en el món de la fantasia i també de la realitat, aquesta barreja, aquesta dualitat entre la fantasia i la realitat, que moltes vegades s'acoplen. I ara continuarem amb una reflexió, reflexions que diuen que són per l'ànima, que ens fa la comparativa amb un tren. Ens diuen que la vida s'assembla a un viatge en tren. I diu així la reflexió. La vida se asemeja a un viaje en tren, con sus estaciones y cambios de vía, algunos accidentes, sorpresas agradables en algunos casos y profundas tristezas en otros. Al nacer, nos subimos al tren y nos encontramos con nuestros padres. Creemos que siempre viajarán a nuestro lado, pero en alguna estación ellos se bajarán, dejándonos seguir el viaje. De pronto nos encontraremos sin su compañía y su amor irreemplazable. No obstante, muchas otras personas que nos serán muy especiales y significativas se irán subiendo al tren de nuestra vida. Nuestros hermanos, amigos y en algún momento el amor de nuestra vida. Algunos tomarán el tren para realizar un simple paseo. Otros durante su viaje pasarán por momentos de oscuridad y tristeza, y siempre encontraremos quienes estén dispuestos a ayudar a los más necesitados. Muchos al bajar dejan un vacío permanente. Otros pasan tan desapercibidos que ni siquiera nos damos cuenta que desocuparon sus asientos. Es curioso ver cómo algunos pasajeros, aún los seres queridos, se acomodan en coches distintos al nuestro. Durante todo el trayecto están separados, sin que exista ninguna comunicación. Pero en realidad, nada nos impide que nos acerquemos a ellos si existe buena voluntad de nuestra parte. De lo contrario, puede ser tarde y encontraremos a otra persona en su lugar. El viaje continúa, lleno de desafíos, sueños, fantasías, alegrías, tristezas, esperas y despedidas. Tratemos de tener una buena relación con todos los pasajeros, buscando en cada uno lo mejor que tengan para ofrecer. En algún momento del trayecto, ellos podrán titubear y probablemente precisaremos entenderlos, pero recordemos que nosotros también, muchas veces, titubeamos y necesitamos a alguien que nos comprenda. El gran misterio para todos es que no sabremos jamás en qué estación nos toca bajar, como tampoco dónde bajarán nuestros compañeros de viaje, ni siquiera el que está sentado a nuestro lado. A veces pienso en el momento en el que me toque bajar del tren. ¿Sentiré nostalgia? ¿Temor? ¿Alegría? ¿Angustia? ¿Separarme de los amigos que hice en el viaje? ¿Será doloroso? ¿Y dejar que mis hijos sigan solos? Será muy triste, pero me aferro a la esperanza de que en algún momento tendré la gran emoción de verlos llegar a la estación principal con un equipaje que no tenían cuando iniciaron su viaje. Lo que me hará feliz será pensar que colaboré para que ellos crecieran y permanecieran en este tren hasta la estación final. Amigos, hagamos que nuestro viaje en este tren tenga significado, que haya valido la pena. Vivamos de manera que cuando llegue el momento de desembarcar, nuestro asiento vacío deje lindos recuerdos a los que continúan viajando en el tren de la vida. Amigos, Feliz viaje. Bé, i després d'escoltar aquestes reflexions sobre el viatge en el tren de la vida, seguim escoltant una cançó de la cantant Katie Melua. Dirty Dice, escoltem-la.
Got an angel on one shoulder and a devil on the other, and it's his good advice that I take. I live with a sprinkle of a little sin when the world. It's only 'cause my feet are out of sight. Mine is the hand that spins you round, then pushes you out into the night. Where the road
són els contes que al llarg del temps s'han convertit en clàssics. Alguns d'ells tan coneguts i explicats com Blancaneus i els Set Nans, l'Aneguet Lleig, Rínxols d'Or, la Caputxeta Vermella, el Flautista de Malí, en Patufet, en Pinotxo, els Tres Porquets i el Llop Ferotge, i tants d'altres. En quant a estils de contes, ens trobem amb l'estil fantàstic, el conte de fades, els microrelats, els contes de ciència-ficció, els contes policiacs o els contes de terror. Diferents autors han marcat la trajectòria del conte, algun d'ells tan coneguts com Charles Dickens, un dels més influents de la història de la literatura, tant anglesa com universal, nascut a principis del segle XIX. Durant tot aquest segle, Dickens va desenvolupar la seva obra. Ell va morir l'any 1870, deixant un llegat important de novel·les i contes curts, de caire humorístic, crítica social i ironia. un dels contes més coneguts de Dickens és Cuentos de Navidad. Relata com un senyor miserable rep el mateix dia de Nadal la visita de tres esperits. Un d'ells li mostra el passat, recordant-li la feliç infantesa que va tenir. L'altre li mostra el present d'un dels seus empleats que viu en unes condicions infrahumanes per culpa de la irrefrenable avarícia. I en el del futur, que li porta a un hipotètic i lamentable futur que tindrà en el cas de no modificar la seva manera de viure. Oliver Twist és una altra de les obres importants de Dickens. En aquest cas, un llibre recomanat tant per nens com per adolescents i adults. Fou el seu primer gran llibre. Explica la història d'un nen com a protagonista en aquesta eterna lluita entre el bé i el mal, les bondats per un costat davant el benefici per l'altre. A través d'aquest nen que far de passar gana, decideix unir-se a una banda de lladres. Los Hermanos Grimm, també ben coneguts en el món del conte, per la seva extraordinària difusió han contribuït decisivament a divulgar contes com Blancaneus, La Ventafocs, Barba Blava, Hansel i Gretel, La Bella Dorment, El Gat amb Botes, Patufet. Els contes dels germans Grimm tenen, en contra de la creença popular, que els considera els clàssics de la literatura infantil per excel·lència, tenen una cara fosca. Aquesta cara fosca els allunya de la il·lusió i dels finals feliços. Un altre personatge important i de gran rellevància en el món de la fantasia i del conte és Walt Disney. Walt Disney va néixer a Chicago el 1901 i molt aviat va demostrar interès pel dibuix. Va assistir a classes sent un nen i va treballar com a il·lustrador comercial des dels 18 anys. Es va traslladar a Califòrnia als inicis de la dècada dels 1920 i allà va fundar el Disney Brothers Studio amb el seu germà Roy. Va ser l'any 1930 que va començar a publicar una vinyeta del popular personatge Disney i en diversos diaris dels Estats Units i en aquest mateix any es va editar un llibre de dibuixos de Mickey que va ser reeditat en nombroses ocasions. El 1932 Disney va crear les Simfonies Tontes, una sèrie de curtmetratges on apareixien per primera vegada el Pato Donald, el Pluto i Goofy. Un any més tard, en la mateixa sèrie de curts, van aparèixer els Tres Porquets i van tenir bastant d'èxit. De fet, va ser un èxit inesperat, com la cançó també de Qui en teme el lobo feroz. Podem dir que Walt Disney ha creat un imperi de l'entreteniment relacionat amb la fantasia, l'animació, el cinema, la cançó, les sèries de televisió, els documentals i tants d'altres. Hi ha infinitat de programació creada per Walt Disney. Podríem dir que és una fàbrica encarregada d'atrapar somnis i de dur-los a terme. I sense deixar de somiar, tot mantenint els peus a terra, escoltarem ara una escena de la mítica pel·lícula del Rei León, una escena on el personatge de Simba se n'adona a través de les paraules d'un bruixot, de qui és ell veritablement. Escoltem aquesta escena.
Está vivo y yo te lo mostraré. Tú sigue al viejo Rafiki, él conoce el camino, vamos. No te entretenga, date prisa.
Espera.
Vamos.
¿Quieres ir más despacio?
¡Alto! Mira allá abajo.
Ese no es mi padre. Es mi reflejo tan solo.
¡No! Ahí está él. ¿Lo ves? Él vive en ti.
Simba.
Padre.
Simba, me has olvidado.
No, eso jamás.
Has olvidado quién eres, por lo tanto me has olvidado. Mira en tu interior, Simba. Eres más de lo que eres ahora. Debes ocupar tu lugar en el ciclo de la vida.
¿Cómo puedo regresar? No soy el mismo.
Recuerda quién eres. Eres mi hijo, el único y verdadero rey. Recuerda quién eres.
¡No! ¡Padre! ¡No me dejes!
Recuérdalo.
¡Padre!
Recuérdalo.
No me dejes.
Recuérdalo.
¿Qué ha sido eso? El tiempo. Muy peculiar, ¿no cree?
Sí. Parece que los vientos cambian.
Oh, cambiar es bueno.
Sí, pero no es fácil. Sé lo que tengo que hacer, pero si regreso tendré que enfrentarme al pasado. Y llevo tanto tiempo huyendo de él. ¡Au! ¿Por qué has hecho eso?
¡No importa! ¡Está en el pasado!
Sí, pero aún duele.
Oh, sí, el pasado puede doler. Pero tal como yo lo veo, puedes o huir de él o aprender. ¡Ah! ¿Lo ves? Bien, ¿qué vas a hacer?
Primero, te quitaré el bastón.
¡No! ¡Mi bastón no! ¡Eh! ¿A dónde vas?
Regreso a casa.
¡Eso es! ¡Corre! ¡Vete de aquí!
Bé, segurament que ens n'hem recordat, si heu vist la pel·lícula del Rei León, d'aquestes paraules. De fet, Walt Disney sempre ens sorprèn i ens ha sorprès amb aquest cinema, on les imatges, la música, els personatges tan creïbles fan que ens traslladem a la història i fins i tot, doncs, ens hi podem trobar immersos i bé, són pel·lícules que, de fet, jo crec que tant és per públic adult com per públic infantil, perquè l'important que és emocionar i que arriba, jo crec que ens arriba a tots, perquè són històries doncs, que formen part de la vida humana i llavors ens toquen. Quan toquen el cor, les històries doncs, no tenen edat. La història és per qualsevol tipus de públic. Bé, i seguint amb aquests petits fragments de pel·lícules de Disney, tots recordem també La Bella i la Bèstia, de Walt Disney també, una pel·lícula d'animació on les imatges, la música i el tema que tracten ens porten cap a aquest món de fantasia, on hi podem trobar també trets de realitat. Hi ha una cançó que forma part de la pel·lícula i ara escoltarem doncs, aquesta cançó de La Bella i la Bèstia. Escoltem-la.
Oye una canción que hace suspirar y habla al corazón de una sensación grande como el mar. Algo entre los dos cambia sin querer. Nace una ilusión, tiemblan de emoción, bella y bestia son. Hoy igual que ayer, pero nunca igual. Siempre al arriesgar, puedes acertar tu elección final. Debes aprender, dice la canción, que antes de juzgar tienes que llegar hasta el corazón. Cierto como el sol que nos da calor, no hay mayor verdad. La belleza está en el interior. Nace una ilusión, tiembla ante emoción, bella y bestia son.
Vete ahora mismo a la alacena, Chip. Deberías estar acostado. Buenas noches.
Molt bé. Ha sigut una cançó també molt bonica i que suposo que ens ha arribat a tots. Bé, podríem parlar de tantes altres pel·lícules de Walt Disney que coneixem en tota la història del cinema. Però bé, fins aquí ja el programa d'avui. Ja donem per acabat. Gràcies per la vostra atenció. Espero que hagueu gaudit d'aquest món dels contes. Gràcies també a Noelia Silvero per acompanyar-me al control. Us ha parlat Isabel Rivera i ens trobem el proper dijous a la Randa Vers Frec de Llavi a les 8 del vespre i a les 11 de la nit en redifusió. Fins aquí el programa d'avui. Sigueu feliços. Adéu-siau. For all this, may everyone live, may everyone die.